Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Molt bon dia a tothom. El papa Francesc comença avui un viatge de 3 dies a l'Iraq, país que intenta superar les greus conseqüències de les guerres patides durant les últimes dècades. Es tracta d'una visita històrica, perquè fins ara cap pontífex havia viatjat a aquest país. També serà la primera visita del papa Francesc a l'estranger des del 2019, ja que la pandèmia del coronavirus va obligar a cancel·lar tots els viatges previstos per l'any passat. I l'actualitat ens marca que hem de marxar cap a Martorell perquè Felip VI i Pedro Sánchez visiten aquest matí la planta de SEAT amb motiu del 70è aniversari de la marca. Com ja és habitual durant les visites del monarca, que per cert no trepitja Catalunya des del novembre de l'any passat, s'han convocat diverses protestes en rebuig de la monarquia. Fins a la SEAT de Martorell ja hauria arribat el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Hem de dir també que els Mossos d'Esquadra, segons apunten diverses fonts, haurien retirat la pancarta de Òmnium i l'ANC amb el lema Catalunya no té rei, que havien penjat del pont de la 2 a Martorell. Les dues entitats l'han tornat a desplegar a un dels carrers propers a la planta de SEAT. I a aquesta hora també ens actualitzem amb les noves dades sobre el coronavirus. Salut ha informat que hi ha 1.605 persones hospitalitzades per Covid-19 en planta, 32 menys que ahir, però que n'hi ha 18 més a les UCI. S'han notificat 1.359 contagis nous i 29 persones han mort. El risc de rebrot baixa en 3 punts i la velocitat de contagis manté en 0,92 per tercer dia consecutiu. I encara en clau Covid, el Ministeri de Sanitat i les comunitats han arribat a un acord per mantenir el tancament perimetral durant la Setmana Santa. I avui també us expliquem que el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Pedrós, ha demanat a Sanitat que permeti vacunar els majors de 55 anys amb AstraZeneca. Pedrós diu que diversos països han estès aquesta vacuna a gent més gran de 65 anys i que Espanya es manté perquè no hi ha proves científiques. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Per una vida més fàcil, descomplica't. Però la vida és com és, amb sorpreses, imprevistos i complicacions. A Fiat Assegurances portem més de 85 anys fent més fàcil la vida de les persones. A cada necessitat, una solució. Vida, invalidesa, accident, estalvi, jubilació, salut, viatges, empreses i professionals. Fiat Assegurances. Trobar-nos és fàcil. 93 327 0945. 93 327 0945.
Delicatessen. Soc el Toni Guerrero.
Soc el Fèlix Serraclara.
Comencem.
Delicatessen.
Bon dia, hereus i pubilles que ens escolteu arreu Catalunya. Bon dia, amics d'Andorra. Comença un cop més Delicatessen, el magazín dirigit per Toni Guerrero i que avui presenta qui us parla, Fèlix Serraclara. Perquè avui toca lírica, toca cultura, toca cinema. Això és la lírica i molt més al magazín cultural dels divendres a Delicatessen. Al control tècnic tenim, com sempre, en Jordi Carretero portant a bon terme aquest programa. Amic, que ens escoltes, si creus que la música i la cultura és el millor vehicle per apropar gens i pobles, si creus que la bona música és el millor mitjà per enllaunar records, si penses que la felicitat és una decisió que cal prendre cada dia, si ets dels que no, dels que surten sempre al carrer amb un parell de somnis a la butxaca, queda't amb nosaltres perquè aquest espai de Delicatessen és el teu espai. Anem a aprofitar bé aquesta mitja hora de que disposem, Tempus Fugit. Avui il·lustrarem a l'espai amb una mostra dels millors cors de sarsuela, els millors cors d'aquest gènere tan popular i tan preuat. Tindrem també un convidat, el mestre Anton Serra, que ens parlarà dels concerts foment dels clàssics que tenen lloc a la Real Acadèmia de les Belles Arts de Sant Jordi a Barcelona. I fem un ràpid record amb Pier Paolo Pasolini, que va néixer un dia com avui. Pasolini, una veu crítica amb una Itàlia hipòcrita i corrupta. Ens deixa una visió del món en els seus nombrosos textos i cinemes molt personal, una visió i una mirada al món desafiant i innovadora. Bé, anem a començar amb Doña Francisquita. Aquesta està considerada com una de les més grans obres de la sarsuela, seient model de dintre del gènere gran. El llibret, basat lliurement en una comèdia de Lope de Vega, El perro de l'hortelano, retrata el Madrid romàntic d'una manera poètica i fidel, creant quadres de gran colorit i vivesa, sense caure amb la simple recreació històrica, sent aquesta obra una obra plena de frescor. Per les seves característiques es pot definir també com una gran òpera còmica. És una obra de gran qualitat que va escriure, com sabeu, Amadeu Vives Roig, autor català nascut a Collbató el 18 de novembre del 1871 i que va morir a Madrid un 2 de desembre de 1932. Va ser un autor, Amadeu Vives, de cançons i més d'un centenar d'obres escèniques, entre òperes, operetes i sarsueles. Va destacar especialment en aquestes últimes, amb la sarsuela, en particular Maruixa, Bohemios i Doña Francisquita, considerades entre les obres mestres del gènere. Persona de gran cultura, Amadeu Vives també va deixar una estimable obra literària que comprèn diversos assajos sobre estètica musical, un llibre autobiogràfic i fins i tot una comèdia. En l'apartat musical, a Doña Francisquita s'aprecia el gran geni d'Amadeu Vives i reflecta en la seva música l'ànima de Madrid, creant grans pàgines líriques inolvidables com La canción del ruiseñor o La romanza Por el humo se sabe dónde está el fuego. I, com no, a l'íntim cor de romànticos que anem a escoltar, anem al vespre d'un Madrid de fa 200 anys. I compta que la noche está oscura y el amor no es amigo del día.
¿Dónde va la hermosura? Hoy nos queda.
Escoltaven el coro de románticos de Doña Francisquita de Amadeo Vives.
Ho he estat pensant les darreres hores o els darrers dies quin és l'estat de salut del vostre cotxe?
Planxa, pintura, mecànica, electricitat, TAC, tot per passar la ITV. T'oferim els millors serveis. Els nostres clients i amics són els que ens representen. Planxisteria Glòries, carrer 2 de maig 200. Us oferim el nostre mail, auto@planxisteriaglòries.com. Telèfon 93 231 0253.
Gràcies per la vostra confiança. Planxisteria Glòries.
Pulpo Dasso, empresa dedicada a la compra-venda de pop, especialitzats en la venda a restaurants i també bullit en el seu propi suc per particulars, per gaudir-lo a la gallega amb patates, a la planxa, guisat i molt més. Pulpo Dasso, troba'ns a Instagram i per telèfon o WhatsApp al 610 30 23 69. David Sánchez Orozco us atendrà per qualsevol dubte o comanda. Enviaments en 48 hores. Pulpo Dasso, els especialistes en pop.
Amics oients, tenim ja al telèfon el nostre convidat d'avui, el mestre Anton Serra. Anton Serra, nascut a Barcelona, ciutat on resideix actualment, és flautista, va estudiar la carrera de música suïssa, d'entre altres, amb Jean-Pierre Rampal, el llegendari flautista. Anton Serra, llaurejat en diversos concursos internacionals, ha fet més de 700 concerts a Espanya, França, Bèlgica, Itàlia, Suïssa, Alemanya, Israel, Rússia, República Txeca i Finlàndia. Ha tocat amb destacats solistes internacionals i ha estat acompanyat per les orquestes de més prestigi d'Europa. Benvingut a Delicatessen a Radio Estel, Anton Serra.
Moltes gràcies, Fèlix. Com estàs?
Molt bé.
Dia.
Amics oients, el mestre Anton Serra és el promotor i creador del cicle de concerts Foment dels Clàssics, que es presenta en un marc incomparable, perquè incomparable és la Casa de la Llotja de Mar, on té la seu la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Anton Serra, explica'ns una mica en què consisteix aquest cicle de concerts que vas promoure i organitzes cada any i amb quina freqüència es presenten aquests concerts a Barcelona.
Bueno, Fèlix, primerament deixa'm que et rectifiqui una mica, que el cicle es diu Clàssica a la Real Acadèmia, eh?
Ah, vale, vale. Pensava que es deia Foment dels Clàssics.
Sí, perquè els que organitzem a través de la nostra associació, que es diu Associació pel Foment de la Música Clàssica, i que precisament el seu e-mail és Foment de la Clàssica... és associació...
Bueno, perfecte, doncs aclarit, queda rectificat.
No? La web és fomentdelaclàssica.cat i per això. Però en realitat el cicle es diu Clàssica a la Real Acadèmia i bueno, la setmana que ve farem el concert ja 328 d'aquest cicle.
Déu-n'hi-do.
Ja n'hem fet 327 i si Déu vol, dimarts que ve pues farem el 328 amb en Joan Ramon Company, el pianista Joan Ramon Company, que es tocarà un concert dedicat a Gabriel Fauré els compositors més propers que va tenir, que va ser Maurice Ravel, que va ser deixeble d'ell, i Nadia Boulanger. Bueno, tocarà aquest concert de 128, i aquests concerts es fan els dimarts, cada dimarts a les 8, plogui, nevi, hi hagi Covid, hi hagi el que sigui. Bueno, si no ens deixen, no ho fem, però realment només hem parat quan realment no ens han deixat, que ha sigut dos períodos d'un mes i pico o tres setmanes, eh? Però en realitat hem anat seguint, intentem tenir totes les... Bueno, vigilem molt de tenir complir totes les normes de seguretat, etcètera. Les persones van amb mascareta, prenem la temperatura, etcètera, separem molt les cadires, les persones estan sentades d'un en un. Però bueno, aquest cicle, la veritat és que el vam començar la tardor del 2012.
Déu-n'hi-do, ja té pues, uns quants anys aquest cicle. I a més, m'encanta, Anton, anar a aquests concerts perquè el marc on es desenvolupen és francament magnífic. Primer, que són uns concerts que tenen una gran intimitat perquè tenen un aforament màxim de 50 persones al voltant d'això. És així, no?
Bueno, no, tenen un aforament de 170, el que passa que ara amb el Covid, com tu dius, pues, són de 50.
Vale.
Perquè han de separar les cadires d'un en un, molt separats, però en realitat, normalment, pues, abans, tots aquests anys, hem tingut un aforament de 170, però no sempre hi havia les 170 persones, ni molt menys. Sempre hi ha hagut una mitja, precisament, d'unes coses així de 50 persones. Hi ha altres vegades que n'hi ha hagut quasi 170, però no sempre, la veritat. En general, és un cicle que és molt proper i realment és la música de cambra, que és una cosa que trobo que està molt bé, precisament en aquests moments que vivim tanta globalització i tant internet i tot ho fem per les xarxes i ara amb el Covid encara més i tot això fan coses, teleconferències, tu i jo estem parlant també telemàticament. Bueno, en canvi, la música de cambra realment és el més a prop que pots estar amb les persones.
És pràcticament un concert sense barreres entre públic i intèrprets, i repeteixo, amb un marc absolutament farcit d'obres d'art meravelloses. És realment un plaer estètic també gaudir d'un concert a la Casa Llotja de Mar. Anton, els oients que s'interessin per acudir a aquests concerts tots els dimarts a la Casa Llotja de Mar, a les 8 del vespre, on poden adquirir les entrades i a quins preus veneu les entrades?
Mira, haurien d'anar a la web fomentdelaclàssica.cat. Allà trobaran tota la informació i la reserva d'entrades. Recomanem que reservin les entrades ara perquè realment, com que només hi ha 50 persones d'aforament, doncs a vegades hi ha hagut dies que hi ha bastanta gent que s'ha quedat sense poder entrar. O sigui, és millor quasi, doncs, si vens, doncs, reservar. Anar a la web, fomentdelaclàssica.cat, val 12 euros amb la reserva, però tanmateix, si es vol anar directament, doncs, a taquilla val 15.
Recorda'n, sisplau, l'adreça de Casa Llotja de Mar. Està al centre de Barcelona.
Sí, és al carrer Isabel II, 1-7, 1-7, i això està davant del restaurant Set Portes, davant d'aquelles, tots aquells arcs que hi ha a la continuació. Seria la continuació del Passeig Colón, venint des de, si vostè ve, doncs ve des de Colón cap al Pla de Palau. Doncs abans d'arribar al Palau, a l'esquerra, hi ha un edifici molt important, que és la Llotja de Mar, i que era l'antiga llotja de cereals, de peix, etc., i ara és la Cambra de Comerç. I una part de la llotja és la Real Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona. La fe Isabel II va ser la primera acadèmia de Belles Arts que es va fer a Barcelona, perquè no n'hi havia, no s'ensenyava a pintar ni... És una cosa que no existia. I llavors els artistes van demanar a Isabel II que fes una acadèmia de Belles Arts. I allà, doncs, hi ha aquesta sala magnífica, que és jo sé que hi va haver una vegada un article en el periòdico que la va definir com la sala més maca de Barcelona.
Estem d'acord.
Té un piano que està força bé, un piano petit, però és un Zimmermann alemany que s'hi pot treure molt rendiment. I, bueno, i llavors i els concerts aquests els fem sobretot amb persones de Barcelona. Que això m'agradaria que quedi clar, perquè avui dia que només sembla que només es pugui escoltar els que venen de fora, que són consagrats i tal, doncs trobo que és important que, si volem que la música i l'art funcioni i sigui una cosa nostra, doncs hem de començar per les persones que tenim nosaltres a casa, que hi ha músics cada vegada més extraordinaris aquí, i crec que val la pena potenciar-los, perquè això ens donarà una vida musical molt més nostra que no que si són gent que venen de fora, que són extraordinaris, però potser no són tan reals com els que tenim nosaltres ben a prop. No?
Molt bé. Pues escolta, mestre Anton Serra, enhorabona per aquesta gran iniciativa. Anirem seguint, ens anirem parlant de com va seguint aquest segle de concerts magnífic. Gràcies per la teva presència aquí i per les teves paraules als oients de Delicatessen. Una forta abraçada, Anton.
Igualment, Fèlix, gràcies per rebre'm.
L'Alegria de la Huerta és una zarzuela ambientada a l'Horta de Múrcia amb música de Federico Chueca i llibret d'Antonio Passo. Es va estrenar el 1900 al Teatro Eslava de Madrid. El seu llibret tracta d'un tema clàssic, l'amor entre dues persones que són víctimes d'un matrimoni de conveniència i com l'amor triomfa sempre en l'últim moment. Entre les seves escenes costumbristes trobem el coro de les Beates, unes beates que venen d'escoltar missa a l'ermita de la Fuensa Antica i que el compositor retrata fent una mica de caricatura, posant de manifest l'utilitarisme i la ingenuïtat de la beateria rural. I bé, amb una lletra que no te desperdici. Ai, que sermón escuché del pecado líbranos dominé.
Thank you. cotorra de muy mala fe. Sálvame, santo Dios, sálvame.
Bé, amics oients de Delicatessen, arriba el moment de passar a la segona part del programa d'avui. Us deixaré amb en Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, que us parlarà, com sempre, del món del cine. Us ha parlat fins ara Fèlix Serra Clara, que us espera la propera setmana. I anem a acomiadar el programa amb un altre cor. Avui l'hem emmarcat amb els cors més populars de Sarsuela i anem a fer-ho amb el coro de la murmuración del dúo de l'Africana, Sarsuela, amb un acte de Manuel Fernández Caballero. Una humil companyia d'òpera es prepara per cantar l'Africana de Giacomo Meyerbeer amb un empresari, un tal Carubini, que és una persona que té com a lema estalviar al màxim i no pagar a ningú. I dintre de tot això, a l'embolic de la companyia dels amors entre els tenors, la soprano i de més gent de la companyia. I tot això, és clar, dona el cop a moltes murmuracions. Coro de la murmuració del dúo de l'Africana.
Se asegura que la timbre y el tenor que en Sevilla se miraban con pasión y que Cádiz y en Valencia y en Palermo y en Florencia todo el mundo lo notó.
Todo el mundo lo notó.
Que en el Fausto se entusiasma sin querer y un escándalo una noche puede haber, pues alerta y al marido y de celos entendido de mi tiempo tiene él. De la timbre la otra noche oí decir: silencio, prudencia, aparta de aquí. Y otra voz que no es la de ella contestaba con pasión: escucha, bien mío, atiende por Dios.
Será verdad,
si te lo es,
cuento será.
Yo lo escuché,
cuento será.
Yo lo escuché,
cuento será.
Yo lo escuché también, oí, aunque estaba muy violenta.
Habla, dilo, cuenta.
Allí
sigue pronto, avisa.
Pues no, yo oí, todas juntas lo escuchamos.
Dale, bueno, vamos.
Pues no, yo oí, no lo puedo yo decir.
Ja, 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 ja.
Ay,
mi esto va mal, esto va mal,
mal, mal. Pues capaz de
estar pobre, pobre empresario,
salió sin tal.
Oh, lo que puede sucederte no lo quiero ni pensar. Ah, 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 ah.
Por Dios, callad.
Ah, 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 ah. Chito, chito, chito.
Por Dios, no se vayan a enterar.
No, que aquí va a pasar. No, no quiero pensar lo que aquí va a pasar. No lo quiero pensar lo que aquí va a pasar. No lo quiero pensar.
Ràdio Estel, una forma de ser. Qui et fa sentir? Qui escoltes i t'escolta? Qui et fa companyia? La resposta, sempre, Ràdio Estel. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel.
Clínica Gené. Us assabentem la nova adreça, carrer Marià Cubí, número 110, telèfon 93 253 0433, 93 253 0433. Gràcies per la vostra confiança. Clínica Gené, els teus dentistes des de 1947.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
T'imagines un paladar que se senti molt agraït i feliç? El Romero de Salamanca, el millor pernil de gla únic al mercat. El Romero de Salamanca, paletes i centres ibèrics d'engreix i de gla. Assortiment de talls a màquina i ganivet. Pernils d'alta qualitat i prestigi. El Romero de Salamanca, també embotits ibèrics. elromerodesalamanca.com. Truca'ns al 93 350 5102 o envia'ns un WhatsApp a 637 52 40 98. El Romero de Salamanca, a la teva botiga de proximitat. Tot el cinema i més, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
Hola, molt bon dia. Benvinguts a aquesta segona part del Delicatessen, que en la primera mitja hora presenta el bon amic Félix Serra Clara i, com sempre, amb l'ajut indispensable del Jordi Carretero, el control de so, muntatge musical i també fer les tasques de producció. Us parla Ruiz de Villalobos i comencem parlant de cinema. Avui serà un programa dedicat al cinema, fins i tot que la segona part a un director que ara no dirigeix, sinó que escriu novel·les, però molt importants. Tenim que donar la benvinguda a l'Arnau Roura. Arnau Roura, bon dia.
Molt bon dia a tots i a totes, què tal?
Bueno, gràcies per estar amb nosaltres, perquè pràcticament es pot dir que el mes de març comencen ja el que seria la llarga trajectòria de festivals i de premis, no?
Exacte, aquest any ha sigut així, no? Perquè els Oscars estan a finals d'abril, ara han sigut els Globus d'Or, també han sigut els Feroz, van ser els Forqué, aquest dissabte seran els Goya...
I després els Gaudí, no?
Ja, sí, els Gaudí després i... Sí,
I el ve el Festival de Berlín, que tu anaves diverses vegades, han anat que ja tres vegades o quatre, no, ja?
Tres vegades
el de Berlín, que s'ha ajornat també, em sembla, no?
Sí.
Es feia al febrer i es fa aquest mes de març, si no recordo malament.
Tot s'ha anat posposant el temps, la temporada.
Exactament. Bueno, parlem dels premis. Ja saps que jo sóc molt escèptic amb els premis, vull dir que penso que és una bona operació de màrqueting, però que no donen, evidentment, la raó a la qualitat, sinó que bueno, hi ha molts interessos, no sé si estàs d'acord, Arnau.
Sí, no, totalment.
I, evidentment, mirant el que han estat els premis tant dels Globus com de Feroz, que no seria més que el mateix, és a dir, els Feroz serien també els Globus d'Or a l'Espanyola. No sé si estàs d'acord en el sentit de que també és un grup de crítics, si no recordo malament, 300 i pico.
Sí.
També és curiós. Jo sé que tu ets soci, no?
Sí.
Vull dir, per tant, tinc que parlar molt respecte. Però vull dir que m'agradaria saber si hi ha 300 i pico de publicacions entre revistes, televisions, ràdios i a internet per donar tanta presència de crítics al nostre país. No ho sé, és que tothom pot parlar de cinema, sembla ser, no? Tu què opines?
No, és veritat. O sigui, actualment vivim en el boom de dels mitjans de comunicació, ja siguin blogs, siguin podcasts, siguin vídeos de YouTube, el que sigui, i sembla ser doncs, que com l'Associació, no, de Cinematogràfics d'Informadors d'Espanya, com és l'AIC, en la que formem part i la que forma part, doncs, la que crea els Premis Feroz, que és l'avançala, com deies, els Goya, doncs, bueno, la veritat és que s'hi pot unir qualsevol, no? I jo també, en aquest sentit, com a membre, sóc bastant també escèptic en el sentit de que, bé, jo no crec que hi hagi 300 mitjans publicant diàriament o setmanalment sobre cinema. Però això ja depèn de l'ètica professional de cadascú.
De cadascú, efectivament. Bé, fem un repàs als Globus d'Or i després parlarem amb en profunditat dels Feroz, perquè són de casa nostra. Dic que els Globus d'Or d'aquest any 2021... la millor pel·lícula va ser el drama. Ja sabem que els Globus d'Or diferencien drama de comèdia musical o de comèdia, de musical o de comèdia. La millor pel·lícula dramàtica va ser Nomadland, que s'estrena i que diuen que està molt bé. I la millor pel·lícula comèdia, en aquest cas no és musical, és comèdia, Borat, siguiente pel·lícula documental, que jo no l'he vist, no sé si tu l'has vist, però em dona una por terrible. Però...
Borat és Sacha Baron Cohen, és un sí. humor molt absurd, que t'ha d'agradar.
Sí?
Personalment, a mi no m'agrada, jo aquest humor no congrego amb ell, i la veritat és que en les nominades a millor comèdia hi havia d'altres bastant més superiors des del meu punt de vista.
Cal dir que el Borat, el que fa de Borat, el Sacha Baron Cohen, també ha guanyat com a millor actor de comèdia o de musical. A mi em sembla molt important, suposo que vas veure La Madre del Blues, que es podia veure en plataformes, el Chadwick Boseman, que està magnífic com a millor actor dramàtic, no sé si la vas veure...
Sí, la vaig poder veure, i la veritat és que...
Ell està extraordinari, i a més,
extraordinari, sí.
Saps que ho va fer ja pràcticament amb la malaltia i a punt de morir, vull dir que va ser un treball de molt d'esforç. Després també cal dir que la millor actriu de musical o de comèdia va ser la Rosamund Pike, que és una gran actriu, i que a mi em sembla que és una pel·lícula que pot ser interessant. De moment no està penjada. La té que estrenar a Netflix, però de moment no està penjada a la plataforma. Jo ho dic perquè el vulgui continuar aquesta mena d'investigació sobre aquesta pel·lícula, que se titula Descuida, jo te cuido, que sembla ser que és una pel·lícula prou interessant. Millor pel·lícula estrangera, penso que sí que és important, la pel·lícula Minari, no sé si estàs d'acord, jo l'he vist i la veritat és que està molt bé. És una pel·lícula...
Recomanable?
Molt recomanable, sí, sí, la porta contra corriente i és molt recomanable. S'estrena aviat i no sé si hi ha hagut també un passe, lo dic per si pots anar. I després ja pràcticament la resta ja són per sèries de televisió. Evidentment, la més guanyadora de pel·lícula per a televisió o minissèrie ha estat Gambito de Dama, que a mi em sembla que és de les millors sèries que s'han fet el 2020, no sé si tu l'has vist, i si estàs d'acord.
Totalment d'acord, i tant.
I és curiós que, per exemple, The Crown, que és una pel·lícula...
Exacte.
Sobre el tema de la monarquia britànica, justament quan les monarquies estan molt mal vistes en tot el món, començant pel nostre país, resulta que té molts premis, no? És molt curiós que els crítics... diuen que són crítics, però també són representants estrangers a Hollywood, no? Els dels Globus d'Or, hagin de cantar per una sèrie que és... A veure, és molt acadèmica, no sé si estàs d'acord.
Sí, és estrany. Va ser bastant sorprenent que guanyés The Crown, perquè... va ser sorprenent en aquest sentit perquè em sembla que és la quarta temporada, vull dir que ja no és estrena, podríem dir, com són potser les altres que estan...
Exactament, sí senyor.
Ozark o Lovecraft Country o The Mandalorian, i jo crec que al final, jo crec que van donar-li el premi a The Crown perquè com que vam de tema de la Margaret Thatcher, surt la Gillian Anderson, jo crec que...
Que va guanyar com a secundària, sí.
Sí, exacte. Jo crec que per un tema més polític que tècnic, podríem dir, van donar-li el premi a The Crown.
Sí. Jo, per lo que he vist, crec que els premis més encertats han estat el millor guió, l'Aaron Sorkin, per El juicio de los siete de Chicago, que és una obra mestra, que pots veure en plataforma, suposo que l'has vist, és extraordinària.
Sí.
La millor banda sonora, la millor música original per Soul, que també és otra passada, i, evidentment, Gambito de Dama, que és per mi la gran sèrie de l'any 2020. Parlem amb els Feroz, i com tu ets l'home que has votat, no et preguntaré què has votat, no t'ho preguntaré, però suposo, vaja, que a mi em costa molt creure que has votat el Mario Casas.
Home, doncs mira, el Mario Casas no, precisament.
Per això.
No.
Bueno, fem un repàs dels Feroz, vinga.
Mira, doncs els Premis Feroz aquest any jo crec que el peix estava bastant venut perquè tothom pensava doncs, que guanyaria Les Niñes, no? Que és la pel·lícula més galardonada, en aquest cas amb tres premis.
Que a partir, si em permets, a partir de demà es pot veure per Movistar Plus, lo digui els que tinguin Movistar, ja estarà lliure i es pot veure en Movistar Plus, endavant.
I com també passen els Globus d'Or, en els Premis Feroz també hi ha la part de sèries, que en aquesta potser hi havia més una mica més de baralla entre Antidisturbios i Pàtria, però al final ha sigut Antidisturbios la guanyadora amb tres premis.
Perquè també és la millor sèrie espanyola que s'ha fet durant el 2020. Això també és inqüestionable, perquè, a veure, Pàtria... És molt discutible. Pàtria és molt discutible des de molts punts de vista, eh? Tant narratius com, diguem-ne, emotius i ideològics. No sé si estàs d'acord.
Jo no sé si hagués apostat abans per Pàtria que per Antidisturbios, però les dues a mi em semblen molt, molt, molt bones, de lo millor que s'ha fet a l'any passat, i no em molesta el premi, podríem dir, d'Antidisturbios, perquè la sèrie és, qui no l'hagi vist encara, que ho faci a Movistar, perquè és... extraordinària, com Rodrigo Sorogoyen i Isabel Peña dirigeixen aquesta sèrie.
És que, clar, són dos grans professionals, el Sorogoyen i la Isabel Peña, sí. Cal dir que les niñas, com has comentat abans, i Antidisturbios ja van guanyar els Feroz. Ja van guanyar, perdó, els Forqué, amb la qual cosa els Forqué hi ha molt crític que també vota. Vota gent de la indústria, però també voten molts crítics, amb la qual és curiós com coincideixen en aquest sentit els premis, diguem, grossos de la loteria, que és el Feroz, no?
Sí, ja fa anys, jo que em porto 4 anys a l'associació, i la idea inicial dels Feroz era una mica doncs, que es distanciessin una mica dels Goya i dels Forqué, no? Però sembla ser que en els últims anys han coincidit bastant. Per tant, no perden una mica de l'originalitat amb la que fundacionalment els Feroz es van fer. Per això dic que el peix crec que estava bastant venut, perquè Les Niñas va guanyar a millor pel·lícula dramàtica i a millor comèdia La boda de Rosa, que també estava bastant...
De la Bollain, d'Iziar Bollain, sí.
De la Iziar Bollain.
Sí, llavors, que això que acabes de dir és molt important, Arnau. Creus que aquesta crítica, aquests 230 membres... crítics i informadors, perquè cal dir que també s'ha de matitzar el concepte d'informador o de crític. No sé si estàs d'acord també.
Exacte,
eh?
Sí.
També s'ha de matitzar. Hi ha moltes planes en internet que el que fan és informació, però no donen opinió crítica, no donen anàlisis millors o pitjors, més en profunditat o més en superfície, però no hi ha analítica, hi ha informació, no? D'aquestes 230 persones professionals, diguem, que tenen mitjans diferents per poder expressar la seva opinió i els seus coneixements, tu creus que és que hi ha... massa ramat? Vull dir que no hi ha solitaris que baixin una mica de franctiradors de dir, escolta'm, jo ja estic fart de que sempre surtin les mateixes pel·lícules, els mateixos directors, els mateixos actors. És a dir, tenim el que tu deies, de desvincular-se dels premis oficials com són los Goya, com són los Gaudí.
Clar, és que al final jo penso que si... Sí, exacte. Jo tinc la sensació que les persones, els membres que voten, cadascú és lliure de votar, evidentment, el que cregui que és millor, però al final jo crec que aquests premis, si la intenció és que no siguin el mateix que els Goya, sinó que representin una mica d'originalitat, jo crec que s'hauria d'apostar no tant per la pel·lícula millor, sinó per la que potser necessita més representació, o aquella pel·lícula petita que no ha tingut tant màrqueting per qüestions de pressupost i que guanyar el premi li aniria bé, no? Jo crec que en aquest sentit, per exemple, en l'apartat de sèries, doncs Antidisturbios i Pàtria semblaven que fossin les úniques sèries que s'havien estrenat en tot l'any. I les altres nominacions eren, doncs, ja et dic, només Pàtria i només Antidisturbios. I quan veies les nominacions pensaves, ostres, de debò no hi ha hagut més sèries a Espanya que s'hagin fet a part d'aquestes dues. Llavors jo crec que els membres en general ens deixem portar o es deixen portar pel que té més promoció, pel que té més màrqueting, i algunes joies, no? Doncs, com per exemple La boda de Rosa, doncs, o com Anne, per exemple, es queden una mica... en el olvido, no? Com podrien en castellà. Llavors, jo crec que aquests premis haurien de ser més un escaparate, no? De promoció d'aquestes pel·lícules inferiors o inferiors de pressupost.
No, diferents.
Diferents, sí. que no són grans perquè no tenen un Mario Casas o no tenen, pues, no sé, no? Qualsevol actor o actriu així potent o molt famós, doncs, no sé, promocionar una mica en aquest sentit d'aquestes pel·lícules diferents, i que d'alguna manera doncs es distanciïn del que ja sabem que passarà, perquè els Goya, més o menys, una setmana abans ja es pot intuir per on aniran els tiros, i els Forqué a vegades també.
Arnau.
Ha perdut una mica.
Arnau, gràcies. Estem ja a un quart de 12 per acabar el programa. Te tinc que deixar. Gràcies per la teva informació, per la teva opinió, i fins a la propera. Bon dia.
Fins a la propera.
I ens despedim escoltant un petit tràiler d'una de les grans sèries per mi de l'any passat, que és Antidisturbios i guanyadora, evidentment, dels Feroz.
Primero vamos a brindar por este grupo, que es lo más grande que ha aparecido en mi vida. Porque os quiero.
Venga, ¡que somos el Puma 93! ¡Y nada puede con nosotros! ¡Somos una familia!
¿Serás mejor de lo que te voy a entender yo? ¿Tú me vas a entender a mí? Nadie.
Y una familia, cuando está unida...
No me jodas.
No me toques.
Oye, ahora dormí, otra vez.
No la revienta ni Dios.
No sé si habéis podido ver o leer algo del desahucio de esta mañana. Pues nos lo han dado. ¿Hay patrón de violencia, sí o no?
Tranquilo, hostia.
La carga empieza porque nos atacaron.
Hola, amic. Com va la venda del teu pis?
Doncs ja el tinc venut.
Com? Però si acabes de posar-lo a la venda.
La veritat, sí, però m'ho ha venut P Properties Investments. Quan em van ensenyar els vídeos de com venien, no m'ho podia creure. Però és que són uns cracs. M'ho van vendre en menys d'una setmana i al preu que jo volia.
No m'ho diguis, no. I d'on estan?
Pues estan a Barcelona, al carrer Enric Granados, número 99, o també els pots trucar al 691-479-844, inclús els caps de setmana. Repeteixo, el telèfon 691-479-844.
Pulpo Daso, empresa dedicada a la compra-venta de pulpo, especializados en la venta a restaurantes y también hervido en su jugo para particulares, para disfrutarlo a la gallega con patatas, a la plancha, guisado y mucho más. Pulpo Daso. Encuéntranos en Instagram o por teléfono o WhatsApp al 610-30-23-69. David Sánchez Orozco os atendrá para cualquier duda o pedido. Envíos en 48 horas. Pulpo Daso, los especialistas en pulpo. Per una vida més fàcil, descomplica't. Però la vida és com és, amb sorpreses, imprevistos i complicacions. A Fiat Assegurances portem més de 85 anys fent més fàcil la vida de les persones. A cada necessitat, una solució. Vida, invalidesa, accident, estalvi, jubilació, salut, viatges, empreses i professionals. Fiat Assegurances. Trobar-nos és fàcil. 93 327 0945. 93 327 0945. Tot el cinema i més, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
Bé, tengo en las manos un libro extraordinario, una novela, la última novela de uno de los grandes directores que ha tenido el cine español, porque en estos momentos ya no trabaja como director, que es Manuel Gutiérrez Aragón. Don Manuel, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, se titula Rodaje, la ha editado Anagrama en su colección Narrativas Hispánicas, que es...
Tantos años.
¿Perdón?
No, que encantado de estar con los oyentes y contigo después de tanto tiempo.
Después de mucho tiempo. Bueno, yo me parece que en tus últimas novelas siempre te he entrevistado, afortunadamente he tenido la ocasión de entrevistarte, y estamos ante una novela que lleva un título como muy profesional, Rodaje. Claro que un director que se ha pasado a la literatura además de forma extraordinaria, recordemos que fue premio Anagrama por su primera novela y que ya tienen editadas varias en esta colección de editorial Anagrama. Rodaje es un libro que juegas un poco con la realidad de un momento, estamos en los años 60, en la España de los años 60, pero también con una parte de ficción que supongo inspirada en elementos que tú has ido conociendo a lo largo de tu experiencia como profesional del cine, ¿no?
Sí, el rodaje está hecha de todos los elementos, sobre todo todos los personajes que ha ido uno conociendo a lo largo del tiempo en el cine, que son muchos, los actores.
Y muy variados, supongo, ¿no?
Juego da, que son muy variados.
Pelayo, o sea, el protagonista que es Pelayo, ¿qué sería? ¿Una suma de muchos personajes que ha ido, de muchos profesionales que has conocido?
Pelayo sería la suma de mí mismo y varios.
Ya suponía que había algo también de Gutiérrez Aragón, evidentemente se suponía que había algo.
Yo exactamente, porque claro, yo empecé en el cine 10 años más tarde que... Que sale la
Tú empezaste en el 73 con Habla Mudita, si no recuerdo mal las fechas.
Sí, entonces ya está, sí.
Lo que pasa es que hasta Habla Mudita habías hecho ya guiones y habías hecho cortos, con lo cual tú estabas ya muy cercano a la industria. No sé si la escena en la que Pelayo habla con Luis García Berlanga corresponde a tu experiencia con Berlanga.
Sí, porque la primera vez que, en realidad, la novela, el rodaje, empezó así, ya sabes que siempre hay una chispa por la que...
Sí.
Una película o una novela, entonces fue porque me acordé de que la primera vez que yo había ido a un rodaje fue a ver el rodaje del Verdugo. O sea, yo estaba en la escuela de cine y un día un grupo de gente, de alumnos, nos dijeron, bueno, pues no se dejaba ir al rodaje porque se da mucho la nota, pero nos permitieron entrar a ver el rodaje de una película en serio, de una película profesional.
Que era el Verdugo, que estaba rodándose en 1963.
Entonces el Verdugo Entonces el Verdugo no era el Verdugo, era una película, una comedia de Berlanga. Exacto. Que estaba haciendo. Luego fue el Verdugo, pero mientras tanto, no. Y me impresionó mucho, yo, alumno de una escuela de cine, al fin y al cabo, pequeña, con pocos elementos, me impresionó el número de técnicos que se movían por allí, los ruidos, el follón, los cables, los gritos, el lío. Eso me impresionó mucho. Pensé, joder, cualquiera se mueve en este mundo, ¿no? Tan diferentes.
¿Quién te iba a decir que después salían las cantidades de películas que has hecho, no?
Sí, pero me sigue asombrando, ¿no? Por muchas películas que haga, cuando tú empiezas a por la mañana a montar un plano, hay que ver la cantidad de gente que se mueve alrededor, cada una con su problema, preguntándote cosas y al final es muy difícil ir a lo principal, que es hacer la película.
¿Qué es lo que, en el fondo, en esta conversación o estos capítulos que dedicas a la relación de Pelayo con Luis García Berlanga, se demuestra, ¿no? Aquello de que, en cierta medida, Berlanga se escapaba, como supongo que tú también te escapabas cuando eras director, para evitar determinados problemas, ¿no?
Hay un momento en las películas en que tú no sabes qué está pasando. O sea, tú has dicho, hágase esto.
Esta confesión me parece maravillosa, Manuel.
Bueno, pues están poniendo unas luces, pero tú no sabes exactamente si es aquello que habías dicho. Todo se mueve. Hay 40, 50, 100 personas que se están moviendo. Otra que trae los bocadillos, otra que está preguntando cosas. Pero hay un momento... en que tú dices, ¿qué estará pasando aquí, Dios mío, en esta película que se supone que yo dirijo?
Esto que acabas de explicar, que me parece muy interesante a nivel tanto profesional como humano, ¿ocurre también cuando estás escribiendo una novela? Porque tú has hecho el tránsito, bueno, tú eras guionista, por lo tanto, sí. A ti el tránsito de escribir no te ha cogido, digamos, como novedad. Tú ya escribías tus guiones, escribías los guiones de otros directores, has escrito muchos guiones, por lo tanto, llegar a la narrativa, digamos, literaria, no te ha sido un esfuerzo ni un cambio importante. Pero cuando el novelista está también creando un libro como es Rodaje, también hay un momento en que ¿se pierde entre tantos personajes, tantas situaciones, como te pasaba cuando formabas?
Nada, el novelista da para atrás, da para adelante, que yo se borra.
Las ventajas de los ordenadores, ¿no?
Nadie te pregunta nada, estás solo, y a no ser que tengas un negro, estás solo y tú, incluso además, pues no, tampoco es tan caro el borrar y empezar, ¿no? Es cuestión de... No. Es la maquinaria, lo que aplasta, lo que aplasta al director de cine es la maquinaria en la literatura. No.
O sea que, hablando de libertad, ¿eres más libre como novelista que como fuiste como director?
Sí, por supuesto. Y cuando era guionista también, pues uno, en el guión, bueno, pues te pones a escribir y tal. A veces, me acuerdo siempre cuando yo empezaba, que escribí el guión de Furtivos y luego tuve que estar en el rodaje, pero no se pensaba que yo tuviera que estar en el rodaje, pero al final tuve que estar. Y cuando yo recordaba que había puesto tranquilamente, es de noche, llueve, y luego tenías que estar en el rodaje y tenías que estar por la noche de pie allí con el frío en Segovia, y además tenías que hacer una lluvia artificial y que te caía encima y tal... Siempre decía yo, ¿pero por qué habré puesto yo?
Bueno,
¿noche?
O sea, bueno, porque es la ilusión del que quiere imaginar más allá de lo que realmente es el cine, que es muy duro, porque el espectador quiere que rodar es muy fácil y como estamos viendo a través de tus palabras, el cine rodar es muy duro. Y yo quiero también señalar otro aspecto de rodaje.
Aguantar aquello
claro.
Y seguir teniendo, hombre, y seguir dándole sentido, ¿no?, al plano y eso. Es difícil, sí.
Yo quiero destacar otro aspecto de rodaje, y hablaba de esa parte de realidad que pasa en los años 63, que es el aspecto que tienes tú también político o de testimonio político, que fue la ejecución de Grimau, de Julián Grimau. Era un reconocido comunista, fue detenido. Tú explicas muy bien el tema, porque Pelayo, en cierta medida, está dentro de lo que podían ser los movimientos, digamos, clandestinos, con editar testimonios dentro del Partido Comunista en el exilio y en la retaguardia de la libertad que se estaba luchando en el franquismo, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió juntar estas tres piezas? Pelayo, que en el fondo, bueno, pues sería una mirada a los profesionales de la dirección del cine español. Otra, Berlanga, que sería, bueno, El Verdugo es una obra maestra importantísima en nuestra cinematografía. Y, por otro lado, el hecho político de la ejecución de Grimau.
Pues porque justamente ocurrió una vez. Entonces, un buen día, esta cosa que repasas un poco a punto, y me di cuenta que en las mismas semanas, no ya en el mismo año,
en las mismas semanas,
semanas en que Berlanga estaba rodando una ficción que era sobre la pena de muerte.
Se estaba ejecutando la pena de muerte, sí.
Se estaba ejecutando una pena,
sí. Es que a mí por eso el libro me ha cogido, me ha dado momentos de escalofríos, porque conocí a muchas personas que vivieron pequeñas situaciones como Pelayo Pelayo, de este hombre comprometido con la política, pero que a la vez quiere hacer una película...
Pues estabas comprometido, quisieras o no quisieras, porque aquello se te caía encima, ¿no?
Sí.
Eras militante, porque qué remedio tenías. Se estaba juzgando a una persona, había una inminente ejecución en puertas, y entonces tenías que repartir panfletos, y pues lo repartías, ¿no? O sea, con más o menos coraje, pero lo repartías. Yo pienso que... Tú fíjate la cantidad de gente en el Partido Comunista que había, que luego no hemos seguido siendo del partido, pero había incluso gente que luego fue del PP, eran políticos. Porque entonces un poco la militancia, por decirlo así, era casi obligada, ¿no? Porque...
Bueno, era la militancia a favor de la libertad, de la democracia.
Sí.
Y lo que pasa es que el partido que más lo proyectaba era el Partido Comunista, digamos, en la clandestinidad, por decirlo así, ¿no?
No importa.
Mundo Obrero, Trabajo en Cataluña, todo este tipo de publicaciones y de movimientos...
Desde luego.
...que se hicieron, ¿no? Yo creo que Rodaje es una novela que hay que recomendar. Ha aparecido ahora, en el mes de febrero de este año 2021, este año que todavía la pandemia sigue siendo nuestro gran enemigo, y creo que es de una lectura que va a interesar a los que han seguido de cerca la carrera literaria y sobre todo cinematográfica de Manuel Gutiérrez Aragón, y a los que quieran descubrir cómo un director se inventa unos personajes, coge unos hechos reales y se los sabe mezclar en un cóctel de lectura apasionante y yo creo que sobre todo muy libre. Creo que eres uno de los escritores que escribes de forma más libre, con lo cual te quiero felicitar. ¿Sabes una cosa, don Manuel Gutiérrez Aragón? Te aprecio mucho, pero desgraciadamente el tiempo de la radio se nos come, nos devora,
sí.
Y tengo que dejarte, pero con todo el dolor de mi alma...
Por el reencuentro personal y muchísimos saludos a los oyentes.
Gracias y felicidades y a muchos éxitos. A seguirte leyendo, como siempre. Un abrazo, don Manuel.
Ho estat pensant les darreres hores o els darrers dies quin és l'estat de salut del vostre cotxe?
Planxa, pintura, mecànica, electricitat, TAC, tot per passar la ITV. T'oferim els millors serveis. Els nostres clients i amics són els que ens representen. Planxisteria Glòries, carrer 2 de maig 200. Us oferim el nostre mail auto@planxisteriaglòries.com. Telèfon 93 231 0253.
Gràcies per la vostra confiança. Planxisteria Glòries.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Si vols tornar a escoltar aquest programa, troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.